Bon dia, som divendres 3 de març de 2023 i engeguem el Penedès en xarxa, que us acompanyarà des d'ara i fins a les 12, omplint aquestes 3 hores de ràdio, de Penedès i de moltes veus i propostes des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Un divendres que comença amb el sumari i, tot seguit, la previsió meteorològica per al cap de setmana amb Marc Rodero. Aviam si millora, que hem passat molt de fred aquesta setmana. Després del temps, els esports, amb una prèvia, amb especial atenció a la Copa del Rei i balanç del tècnic del Noia, Pere Bàries, després de caure ahir eliminat davant el Voltregà. I també entrevista, en aquest cas, per presentar la desena edició de la Trail de l'Arbós, que es disputa el proper 12 de març. Els esports ens duren fins 9:45. Primera parada amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. A 9:45 del matí, roda d'alcaldes. Avui fem balanç de mandat amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. A 10:06, tot obrint la segona hora i a l'entrevista d'actualitat, avui parlem de ciberseguretat perquè cada vegada hi ha més intents d'estafa, de phishing, que en diuen, a través de correus electrònics, de SMS, de trucades o fins i tot de WhatsApps. Avui en parlarem amb la Ruth García, tècnica de ciberseguretat de l'Institut Nacional de Ciberseguridad, l'INCIBE. A 10:45, segona parada per l'actualitat, el segon flash informatiu d'aquest matí, on posem el focus en l'Alt i el Baix Penedès. I tot seguit, agenda al detall, amb un parell de parades. La primera, per explicar-vos l'e-bike Penedès, que aquest diumenge justament passa per Bellvei, la Bisbal, Sant Jaume dels Domenys i Cunit. En parlarem amb la Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès. I l'altra parada la tenim a Vilafranca, perquè a partir d'avui i fins diumenge se celebra la desena edició del Festival Hivernacle. En parlarem amb el seu director, Carles Ribot. A 11:06, després del butlletí, entomem la tercera hora d'aquest divendres, 3 de març, amb el cinema. Avui no ens pot acompanyar el Marc, però hi ha molta teca, us ho prometo. Arrencarem amb glamour, amb catifa, perquè repassarem el palmarès dels premis BAFTA i dels César, i després les estrenes que arriben a la gran pantalla, la més sonada, segurament, Creed 3. A 11:45, última parada per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flash informatiu d'aquest divendres. I acabarem amb l'entrevista. Avui ens acompanyarà la psicòloga vilafranquina Anna Romeu per parlar de persones amb alta sensibilitat arran del seu llibre Soc sensible, editat per Rosa dels Vents. Així anirà aquest divendres i, a més, a les 10, a les 11 i a les 12 connectarem amb els butlletins horaris per estar pendents de què passa més enllà del Penedès. Som-hi amb el darrer dia d'aquesta setmana.
El temps.
Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Aquesta setmana, Marc, hem passat fred, eh? El termòmetre ha estat baix. Com evolucionarà això de cara al cap de setmana?
Doncs sí que és cert que les temperatures, sobretot les màximes, s'han de suavitzar de cara a aquest cap de setmana, sobretot al punt del migdia, però encara estarem parlant d'aquest notable contrast tèrmic entre el dia i la nit. Aquesta amplitud tèrmica cada nou serà la protagonista d'aquest cap de setmana. Tot plegat amanit amb sol. El sol ha de ser el protagonista tant d'avui com de dissabte i com diumenge, amb algunes bandes de núvols alts, molt poc destacables, però un ambient anticiclònic i esplèndid, podríem dir. Tot plegat afavorirà i ajudarà que les temperatures es mantinguin més agradables, una miqueta més altes, al punt del migdia, moltes màximes situades entre els 12, puntualment 15 graus, com diem. Contrast tèrmic, perquè durant la nit i matinada i en quant el sol es pon, la temperatura baixa força i molts observatoris estaran per sota del llindar dels 0 graus durant aquest temps. Ja que en conjunt tindrem 2 dies, 3, si afegim el d'avui, d'estabilitat, de tranquil·litat, de sol i d'ambient agradable, Sílvia, a les hores centrals del dia.
Res de pluja a la vista, no?
Malauradament, no. Sí que és cert que a inicis de la setmana vinent, si els models acaben tenint raó, podríem tindre una nova retrocessió en les temperatures. Això vol dir que tornaran una altra vegada a baixar durant bona part de la jornada, i si més no, la primera part de la setmana. Però de moment, pluges importants, o si més no, pluges en concret, de moment no en veiem.
Moltes gràcies, Marc Rodero, i que tinguis un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.
Igualment, fins dilluns.
Els esports. Els esports d'avui estan molt marcats per la Copa del Rei d'hoquei patins, que s'està disputant des d'ahir a Calafell amb representació penedesenca. A banda, també parlarem de futbol i us aproparem la 10a edició del Trail de l'Arbós. Arrenquem, doncs, Plana Esportiva des de Ràdio Sant Sadurní, tot saludant la companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencem aquesta prèvia esportiva que, com bé dius, està molt marcada per la celebració de la 79a edició de la Copa del Rei, que des d'ahir i fins diumenge acull Calafell. Una competició que va arrencar, com dèiem ahir, amb els dos primers partits de quarts. El Liceo Caldes, que es van endur els coruñesos per 7-2, i el Noia Voltregà, que es va decidir en els darrers minuts i que, malgrat els de la capital del Cava van manar el marcador fins als 5 minuts finals, va ser just en aquell tram del partit quan el Voltregà va capgirar el resultat i es va endur el maig per 2-3. Amb aquests resultats ja coneixem, doncs, els dos primers semifinalistes. Seran Liceu i Voltregà, que es veuran les cares demà a 6:45 de la tarda en la primera de les semifinals. Després del partit, el tècnic del Noia, Pere Bàries, ens explicava això.
És una decepció important perquè ens feia molta il·lusió poder-la lluitar fins al final. No ha sigut així. Penso amb sinceritat que el resultat no és prou just, tot i que no hem estat fins als últims 15 minuts de partit, però i sobretot a nivell ofensiu no m'ha estat gens fluid, però tot i així considero que el Voltregà s'emporta massa mèrit pel que ha proposat, però això és l'esport. Va de posar la bola dintre la porteria, Voltregà està molt més efectiu que nosaltres en aquest sentit i per això s'ha classificat. El que fa mal, a més és fer-ho perdre d'aquesta manera, no? Perquè quan entres els últims 5 minuts guanyant i perds, doncs sap molt de greu, però la situació és aquesta. Bueno, hem d'aixecar-nos i recuperar-nos, això no para i és llei de vida. D'aquest cap de setmana només hi haurà aquí que sortirà content, els altres perdran. Nosaltres ens ha tocat el primer dia, però n'hi haurà 6 més que també perdran, segur. Per tant, després de la derrota ens hem d'aixecar i hem de continuar. Dels títols que hi havia en joc, el que ens quedaven era el teòricament més assequible, en el sentit de que amb 2 partits podia jugar a la final i a 50 minuts contra qualsevol rival pot passar de tot, per tant era més assequible, però no podrem lluitar, però ens hem d'aixecar, ens queda la Lliga Europea. Si realment ens fa il·lusió classificar-nos, doncs hem de fer un pas endavant i anar a guanyar a Tricino com a primer pas, doncs no queda cap altre que aixecar-nos, això és esport. descansarem el cap de setmana, mirarem, ens sabreu mirar la Copa des de casa o per la tele, però bueno, mira, doncs ens servirà, hem de mirar la part positiva, ens permetrà descansar, recuperar-nos, espero, mentalment i tornar a la setmana que ve amb totes les ganes del món de tornar a guanyar, que és el que volem.
La segona semifinal, la de dissabte a les 9 del vespre, encara està per decidir. La coneixerem avui i és que a les 6 de la tarda Barça i Igualada signaran el primer dels dos partits de quarts d'avui. El segon tindrà com a protagonistes a Reus i Calafell. La gran final diumenge a 1:45 del migdia. Estarem molt pendents de saber si tindrem o no el Calafell en aquesta gran final. I encara en hoquei patins, demà tindrem un altre partit amb protagonista penedesenc. Serà el Vendrell, que disputarà la 16a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, rebent el Lloret a les 8 del vespre. I avui tancarem aquesta prèvia esportiva amb el futbol, i és que el Vilafranca disputarà la 23a jornada del grup 5 de tercera divisió nacional, visitant la Pobla de Mafumet diumenge a partir de les 12 del migdia al municipal de la Pobla. I després d'aquesta prèvia esportiva anem ja fins a Domenys Ràdio, on ens espera la Lourdes Meronyo per apropar-nos la 10a edició del Trail de l'Arboç. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs ara és el torn de parlar d'esports i encara que quedi una setmaneta i dos dies, tenim ja a la vora la Trail de l'Arboç i per parlar-ne d'ella i de les novetats que pot haver-hi, en tenim el regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Arboç, el Miguel Ángel del Río. Molt bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé.
Déu-n'hi-do, ja en plena normalitat, m'imagino que agraïts, no?, de poder fer aquestes curses i aquestes trails com amb la normalitat que tots desitjàvem, no?
Doncs sí, la veritat que sí. Poder treure del reglament l'apartat del Covid és un gustazo. Llavors, ojalà continuem així ja tota la vida.
Doncs sí. Doncs sí, a 12 de març, i explica'ns una mica com serà aquesta trail, que, si no m'equivoco, deu ser... Quina edició hi ha?
Doncs pues és la 10a edició. És la 5a edició que organitza l'Ajuntament. ¿Vale? O sigui, aquesta cursa de muntanya es va iniciar originalment per una iniciativa de vilatans de l'Arboç. ¿Vale? I van organitzar el trail durant 5 anys. I la 6a edició ja, bueno, va ser el primer cop que ho va organitzar l'Ajuntament conjuntament amb la col·laboració del Club Esportiu l'Arboç. Uh-huh. Llavors, bueno, aquest any es celebra el 10è aniversari.
I hi haurà, és a dir, encara som a temps de les inscripcions obertes fins al dia 5 de març o fins a exaurir sí. dorsals, i hi ha tres modalitats, oi?
Sí, tenim la caminada, que es pot escollir entre fer la caminada de 6 km i mig o la de 13 i mig. I després tenim la cursa competitiva, que forma part de la Lliga Tarragona Trail. ¿Vale? És una lliga que està composada per 18 curses. Som 18 organitzadors que cadascú munta la seva cursa, però totes elles estan incloses dintre d'una lliga. ¿Vale? Són lligues no federades. Llavors, bueno, l'Arboç, com sempre, és la primera prova puntuable de la temporada. Llavors, bueno, dintre de 9 dies pues, ja tindrem la primera classificació provisional després de finalitzar la primera prova. Uh-huh. Llavors, és la distància de 13 km i mig la que puntua per aquesta lliga. Uh-huh. Per contra, la distància curta de 6 km i mig és la distància que, bueno, la prova que anomenem mini-trail, que és un tast a l'iniciació del trail, i bueno, aquesta cursa també és competitiva, però no és puntuable per la Lliga Tarragona Trail.
Uh-huh. I també hi ha curses infantils, no?
Sí, enguany hem intentat, bueno, promoure una miqueta de nou el tema de les curses infantils, que no són de trail, però sí que estan dins del marc del trail de l'Arboç. Uh-huh. Llavors, bueno, hem organitzat curses no competitives, vale? Perquè el que valorarem serà la participació, tothom tindrà el mateix premi, la seva samarreta, la seva medalla de participació, bueno, l'ampolleta d'aigua, la poma, uh-huh. Vale? I bueno, farem tres categories, no? Hem fet la P3, P4, P5, primer, segon i tercer, i de primària, i quart, cinquè i sisè. Uh-huh. Llavors són 200 metres, els més petits, 400 metres i 600 metres, uh-huh. Els més grans.
No està malament, no?
La nostra idea és bueno, que comenci la cursa dins del parc d'aquestes curses dins del parc de Santa Llúcia, uh-huh. I acabar a la Via Augusta, on acaba la cursa trail. Uh-huh. Llavors, bueno, la més llarga sí que dona un tomb sencer per tot el parc de Santa Llúcia, que tenim un parc molt gran aquí a la Riera de l'Arbós. I bueno, almenys que s'assembli una miqueta a córrer per una mica per camins, per envoltat d'arbres, natura, no? Uh-huh. I bueno, per això que bueno, m'ha apostat aquest any per fer aquesta novetat després d'uns quants anys sense fer les curses infantils.
Clar.
Perquè al principi sí que es feien, uh-huh. Però ara les hem no, un altre cop proposat per a veure si... Bueno, ja portem més de 30 inscrits.
Déu-n'hi-do.
I animar les famílies perquè les inscripcions amb samarreta són fins al dia 5. Uh-huh. I queden només 2 dies perquè es pugui gaudir de la inscripció amb samarreta.
És a dir, que és important que la gent s'apunti en màxim 2 dies per tal de que tinguin aquesta samarreta i que puguin lluir-la amb molt de goig, no? I de molt d'orgull i de l'Arbós.
Sí, bueno, és un tema d'organització. O sigui, les samarretes es demanaran el dilluns al matí a primera hora perquè arribin entre el dimarts i dimecres i després s'han de fer l'estampació de... Llavors, necessitem aquest marge per poder fer la feina prèvia a la cursa.
Mm-hmm. Escolta, 400 participants hem comentat. No podrà superar aquest màxim total, suposo que per temes d'organització, no?
Sí, és un tema d'organització. Tenim tema pressupostari, i un tema de logístic i tema de bueno, sobretot de contractació. O sigui, tenim de tot preparat l'aconteixement per a 400 persones.
Uh-huh. I torneu a confiar... Ai, perdona, sí, digues.
No, que si quan tanquem inscripcions... tenim alguna petició més, doncs potser doncs farem alguns dorsals més, però no més de 10-15 dorsals. Mm. Vale?
I torneu a confiar novament en Athletic Events, no? Com no podia ser d'una altra manera.
Doncs sí, la veritat que sí. O sigui, bueno, estem molt contents amb ells i ho fan força bé i el servei que ens donen és molt bo i tot és molt més fàcil. Llavors, doncs, bueno, doncs, estem molt contents i sempre que puguem, doncs... seran ells que donen tot el tema de gestió d'inscripcions, de cronometratge i tot. Uh-huh. El tema d'altres serveis també.
Uh-huh. Recollida de dorsals, quan es faran?
Doncs la recollida de dorsals està prevista pel dissabte. O sigui, sí que demanem als corredors i a les corredores o als caminants i a les caminantes que si pot ser, en la mesura de la possible, que vinguin el dissabte dia 11, vale? Que és per la tarda al poliesportiu, per intentar poder, bueno, no generar tantes cues el mateix diumenge. Si poden portar-se la bossa ja amb la samarreta, el dorsal i tot imprescindible per poder iniciar la cursa, doncs menys feina i menys estrès del dia de la cursa, que ja prou feina tindrem tots els voluntaris de l'organització. Llavors, sí que demanem, sisplau, si poden venir dissabte, doncs millor. I si no, bueno, doncs el diumenge abans de la cursa també es podrà recollir el dorsal fins mitja hora abans de que comenci la caminada a la prova.
Uh-huh. Escolta, i el tema de recorreguts, com ha estat l'elecció? Heu repetit d'altres anys o aposteu per nous camins?
Bueno, la muntanya que tenim és la que tenim i apostem per repetir el mateix circuit que aquestes dues últimes edicions. Vale? És un circuit que està molt pensat. I enguany hem hagut de fer una petita modificació per indicacions de forestals, vale? Pel tema de respectar cada any la flora i la fauna, bueno, el que és més bé la fauna, en funció de si han anidat algun els ocells, depèn del tipus d'ocell que estigui anidat, doncs potser ens diuen per aquí sí, per aquí no, i enguany ens han dit un parell de trams que no podien passar i bueno, m'he hagut de fer una alternativa, sumar metres per una banda per restar metres per una altra, però bueno, al final la distància ha sortit la mateixa per sort i no es veu afectada el que és la distància total. Vale? I bueno, sí que podem dir que bueno, és un itinerari respectant les indicacions de la biodiversitat del medi ambient.
Escolta, Miguel Ángel, aquesta serà la darrera entrevista que podrem fer segurament per temes electorals. A partir del mes d'abril haurem d'aturar les entrevistes a polítics, com és bé sent habitual cada 4 anys, però quines d'aquí, és a dir, un cop acabi la trail de l'Arbós, tenim alguna prevista abans de les eleccions o no?
Bueno, està per definir encara. Molt possiblement s'està treballant des de l'Institut també recuperar la seva caminada solidària, que l'any 2020 va ser l'última que es va fer. Perdó, l'any 2019 va ser l'última que es va fer. És un projecte que es va iniciar l'any 2016, 16, 17, 18, 19, i l'any 2020 era la 5a edició que es va haver de suspendre pel tema de la pandèmia. I, bueno, com que l'organització és un centre educatiu, des dels centres sempre s'ha prioritzat la màxima seguretat i ser precavuts, no? I llavors, tot i que es podien fer actes, l'any passat es va decidir no fer res encara, perquè a l'Omicron encara, no sé si era la 6a, la 7a, la 8a ola,
sí.
El Nadal passat, que vam haver de suspendre la Sant Silvestre al desembre, doncs llavors aquesta incertesa ja des d'inici de curs es va decidir que no s'organitzaria. Però aquest enguany s'està parlant per intentar recuperar aquesta caminada i cursa familiar, i convidarem a tota la comunitat educativa i esportistes a que puguin gaudir de la 5a edició. I bueno, ben aviat segurament podrem dir alguna data si és que realment es tira endavant aquesta activitat.
Doncs estarem molt atents. Jo no sé si puc fer-te aquesta pregunta o no. Tornes a presentar o no? Com a regidor?
Sí. Em tornaré a presentar, sí. Em tornaré a presentar, la veritat que sí.
Molt bé. Doncs aleshores, gràcies com sempre per haver-nos atès al Penedès en Xarxa. Molts ànims per la part que toca, que us enfronteu a uns dies complexos electoralment parlant. I com sempre, ens veiem el dia 12 de març, allà puntuals, a la Via Augusta, per tal de fer aquesta sortida de la Trail de l'Arbós, la 10a edició, enguany.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ens veiem el diumenge 12, vale?
Gràcies.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada. Vinga.
L'ex d'un candú, Miquel Erentxun, serà aquest dissabte a Vilafranca al Festival Músic Veu. Així que de la seva mà anem cap a les notícies de 9:45.
Són 9:45 del matí.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. A aquesta hora del matí encetem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament demana suport a la Diputació per avaluar l'impuls a Olèrdola d'una comunitat energètica. L'Ajuntament d'Olèrdola està decidit a jugar un paper actiu en la promoció de la sostenibilitat ambiental i en afavorir una transició energètica verda al municipi. Amb aquest propòsit d'incentivar les energies renovables, la Junta de Govern local ha aprovat demanar el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per poder avaluar les possibilitats d'implantar a Olèrdola una comunitat energètica. Aquesta és la sol·licitud més destacada entre les peticions que ha demanat l'Ajuntament en matèria de medi natural a la Diputació de Barcelona, dins del catàleg de serveis que l'ens provincial ofereix per aquest 2023 als municipis de la demarcació de Barcelona. Mireia Mancera, regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola, ha exposat que amb la documentació elaborada amb el suport de la Diputació es disposaria d'estudis per determinar quin seria el sistema que més s'ajustaria per abastir el màxim de la població d'Olèrdola amb energia renovable, incloent l'elaboració d'un pla de negoci i la supervisió de la instal·lació. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 41 anys a Sant Sadurní. El cos de Mossos d'Esquadra trobava el cadàver d'un home de 41 anys a Sant Sadurní, al pis on residia, al carrer Rosa Sensat, amb signes de violència. Els agents investiguen les circumstàncies de la mort. Els fets succeïen aquest dijous a un quart d'una del migdia, quan els companys de feina de l'home explicaven que feia 4 dies que no anava a treballar. Amb un ordre judicial, els agents han accedit al pis i han localitzat l'home sense vida i amb signes de violència. El sistema d'emergències mèdiques n'ha certificat la mort. La policia busca l'home que convivia com a parella amb l'individu de 41 anys, que ha aparegut mort, segons informava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La causa està declarada secreta. Mort Joan Vallès, històric casteller dels Minyons de l'Arbós. La colla castellera dels Minyons de l'Arbós feia pública la defunció de Joan Vallès Figueres, un casteller molt estimat a la colla i, en general, al món casteller. Ens ha deixat el nostre estimat company, explicaven en un missatge a Twitter. Des dels Minyons de l'Arbós han assegurat que la colla sempre ha ocupat un lloc molt important a la seva vida i l'han descrit com un dels minyons més grans de la colla. Joan Vallès era un casteller actiu des del mateix dia de la fundació de la colla, al Baix Penedès, l'any 1958. Molt estimat per tot el món casteller, la consternació per la seva mort no s'ha fet esperar. Joan Vallès no era conegut només en el món casteller. La seva faceta artística el va dur a passar pel teatre, la ràdio, la televisió, el cinema i el doblatge. D'entre els papers més recordats a Catalunya hi ha el de l'Alfons, la parella de la Teresa, interpretat per Montserrat Carulla, al cor de la ciutat, una mítica sèrie de TV3. I acabem parlant del capità Adonauta, que visita l'escola Sant Josep per animar els nens i les nenes a omplir el passaport d'experiències i aprenentatges. L'alumnat de tercer i quart de primària de les escoles de Vilafranca va rebre en començar el curs el passaport Adonauta. Aquesta eina planteja un seguit d'activitats i propostes que ofereix la vila per aprendre també fora de l'escola. Per animar els nens i nenes a omplir el seu passaport d'experiències i aprenentatges, el capità Adonauta visita periòdicament les escoles de Vilafranca i aquest dijous hi era a l'escola Sant Josep. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, també visitava l'escola i aprofitava per fer una crida a la participació. El capità Adonauta ha segellat el passaport dels nens i nenes en la seva visita i ha lliurat un punt de llibre amb un codi QR per descobrir les noves activitats que formen part del catàleg.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La roda d'alcaldes que de manera quinzenal us portem al Penedès en xarxa avui s'atura a Olèrdola. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, conversa amb Lucas Ramírez, un alcalde de 38 anys que està a punt de completar el seu segon mandat al capdavant del consistori.
Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Està a punt, Lucas Ramírez, de finalitzar el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament d'Olèrdola, 8 anys al consistori. Quin balanç en fa d'aquests darrers 4 anys?
D'aquests darrers 4 anys, doncs, comptant que hem tingut una pandèmia pel mig, no? Pràcticament 2 anys que, bueno, ha sigut de difícil, no? A proximitat amb els veïns, sí que és l'aspecte que més s'ha trobat a faltar, val? Sobretot, doncs, aquesta manera d'acostar-se a la gent, de poder a vegades, doncs, fer alguns actes, algunes activitats, algunes reunions presencials, etc, etc. Però en general, vull dir, els 4 anys aquests darrers, doncs, han estat molt positius. Jo crec que malgrat tot aquest Covid i tot aquest procediment, bueno, tota aquesta pandèmia que ha passat, no, que ha sigut dificultosa, s'ha pogut tirar endavant i impulsar molts projectes que portaven en el programa electoral. Projectes, doncs, amb una transcendència important, com pot ser la implantació del porta a porta, com pot ser no, l'impuls en les urbanitzacions, en les quals algunes ja tenen, doncs, el seu projecte d'urbanització aprovat per assemblea i ara, doncs, l'Ajuntament està treballant per aprovar, com també, doncs, a altres projectes que també estan en marxa, com la redacció dels projectes d'accessibilitat, no? Bueno, són línies de treball importants per poder millorar, no, la vida dels ciutadans i millorar, doncs, el municipi d'Olèrdola.
Ho apuntava, un mandat marcat per la pandèmia, que va ser un sotrac que ha marcat el conjunt de la ciutadania, les nostres vides, i també com apuntava aquest mandat. De quina manera la política municipal que es fa a Olèrdola ha canviat després de la pandèmia? Hi ha un abans i un després? Hi ha alguna cosa, doncs, que ha sacsejat la pandèmia?
Doncs,
la relació, no sé, amb la ciutadania, amb la resta de grups municipals, no, després, amb el treball del govern.
Jo crec que la pandèmia ha fet fer una reflexió a tothom en un treball intern i personal que és cert, també s'ha vist reflectit en maneres, doncs, de treballar a posterior, no? Després de la pandèmia també hi ha un canvi en la manera de treballar, no? Entre ells hi ha el teletreball, entre ells hi ha la cita prèvia, això és... s'estableixen relacions diferents, no? Entre de comunicació entre l'administració i la ciutadania, i d'aquestes coses n'hem tingut que aprendre, també n'hem tingut que aprendre, no? del sotrac que et fot, no? el medi, no? la naturalesa en aquest aspecte, i crec que el Covid és d'aquelles coses que et fa pensar en a l'hora d'optimitzar recursos, a l'hora de valorar, no? Sobretot alguns aspectes que abans no valoraves, no? com aquesta proximitat o la falta, no? de contacte amb la gent. I això fa també que, al final, algunes polítiques, algunes idees que tinguis puguin anar canviant.
Abans ha parlat de les realitzacions. Aquestes realitzacions ha situat 3 aspectes importants de la seva trajectòria en el govern municipal aquests darrers 4 anys, de les seves realitzacions, el porta a porta, les urbanitzacions, la redacció dels projectes de la Plataforma Única, però segurament que estan en alguns d'aquests projectes...
I me'n deixo un parell, perquè sí? Ara me'n venen 2 mesos al
cap.
Com
deixa?
Sí que ja és un projecte dels 8 anys, però la rehabilitació, per exemple, de tots els edificis municipals, des de tots aquests que s'han donat i s'han posat a disposició dels veïns, i després també el fet de... No, que dintre de la rehabilitació i impuls de tots els edificis municipals i el centre de dia, no, que també crec que va ser una gran aposta intentar donar un servei, no, aquí al municipi. Són 5 projectes que podíem parlar de molts, perquè la veritat és que s'han treballat en moltes coses, també en temes de xarxa d'aigua, també en temes d'enllumenat, també... Bueno, hi ha moltes àrees, moltes coses que s'estan treballant, no? Sí que destacaria això, i també destacaria, doncs, la feina des del 2016 que es fa amb habitatge, no? Vull dir, ja faig una valoració global dels 8 anys, perquè crec que hi ha coses que ara surten perquè es van començar a treballar abans, no? I potser ara, doncs, es veu coses ja finalitzades, però sí que és cert que molts d'aquests projectes són temes que s'han treballat doncs, des del 2015.
Si hem de triar-ne un d'aquests projectes, d'aquesta realització, segurament per l'impacte que té directíssim en cadascun dels ciutadans d'Olèrdola, segurament doncs, seleccionaríem el porta a porta i també per la feina de cuina, pel treball d'elaboració que va comportar la seva implementació i tota la feina posterior de seguiment.
Sí, hi ha hagut amb el porta a porta, hi ha hagut una feina anterior molt, molt gran. Vull dir, hi ha hagut reunions amb empreses que es dediquen i amb consultories que es dediquen al porta a porta, hi ha hagut visites a ajuntaments que ja estan implantant el porta a porta, s'han modificat o la primera implantació es preveia el 2019, vull dir, vam començar el 2017 ja a redactar tot com seria aquesta implantació i al final s'ha vist implantar el 2022, no? Vull dir que també hem anat a terminis, s'han anat endarrerint les coses. Ha sigut un dels projectes en la qual s'hi ha doncs, posat molta i s'ha invertit molta energia, no?, perquè tiri endavant. Era una gran aposta, és una gran aposta, no?, pel canvi, per conscienciar i que al final el residu és reciclable i hem d'intentar tancar el cercle, no?, des de reciclar, reutilitzar i ara em sortirà...
Reduir.
Reduir, exacte. Bueno, és tancar el cercle, no?, al final per poder doncs, reutilitzar doncs, totes les fraccions que utilitzem.
Però també hem de dir que han quedat pendents per completar o iniciar projectes que sí que s'incorporaven al programa que presentava Alternativa per Olèrdola, la formació que encapçala en Lucas Ramírez i que va portar a la ciutadania fa 4 anys en el programa electoral, per exemple, projectes com el pavelló de la zona del Busquet.
Sí, bueno, hi ha hagut projectes que s'han quedat una mica en stand-by, no? Perquè tots els projectes, i el projecte del Busquet, ja en el seu dia es va explicar en una reunió de veïns i es va fer un estudi de viabilitat d'aquest pavelló, no? Vull dir, al final, quan has de fer una inversió gran, al final també l'has de... hi ha de tenir un rendiment, no? Qualsevol espai públic que de nova creació has de pensar quins usos els hi dones, si tindrà rendiment i si a l'espai, bueno, al final... No és només fer-lo, sinó també mantenir-lo, no? Una cosa que no tenim en compte és el manteniment de les instal·lacions. Vull dir, ara, com jo ara fa un moment es deia, no?, que s'ha rehabilitat tots els edificis municipals doncs, per poder donar-ne ús, doncs n'hi havia uns quants i segurament no ens hem adonat, però són edificis municipals en els quals han requerit d'importants inversions per poder estar en ús, no? I això ha tingut una feina. Llavors, si ens engresquem a fer un projecte en el qual la participació ciutadana que va haver-hi doncs, va escollir un projecte que, un cop fet els números, doncs, tenia un cost elevadíssim de quasi 8 milions d'euros, l'Ajuntament d'Olèrdola no es pot engrescar a fer un pavelló d'aquestes dimensions. Sí que s'ha treballat en Diputació, doncs, no? Doncs, sobretot tenint aspectes amb les ganes de poder-ho fer. Al final el que vam dir és que necessitem potenciar l'esport doncs per poder tenir un pavelló perquè sigui un espai en el qual hi donguis ús, no? Vull dir, i el pavelló no és només el pavelló, sinó, com he dit, ha d'anar lligat amb un bon pla d'esportiu, però també ha d'anar lligat amb un tema important, que és la xarxa de comunicació. És important que si aquí al municipi d'Olèrdola es fa alguna inversió, perquè a tot arreu no podrem tenir un pavelló. I es fa una inversió important, tothom del municipi ha de tenir un bon accés. I has de poder anar en vehicle, però també has de poder anar a peu, o has de poder anar en bicicleta, i has de tenir una seguretat per arribar a aquest espai, no? Llavors, el pavelló en aquest cas, que és és una gran aposta que vam fer en el seu dia de fer la participació, però bueno, després, quan veus la realitat, també doncs, has de tocar una miqueta de peus a terra i ser conscient, no, del que vas a fer, perquè al final, a la llarga, doncs, també repercuteix en les arques municipals. Llavors, s'ha de ser doncs, precavut en aquest aspecte.
Però no s'ha aparcat el projecte, s'ha redimensionat, es va explicar en el seu moment en una reunió oberta als veïns a Sant Miquel d'Olèrdola que la idea és donar-li més tombs sense descartar la possibilitat amb una altra dimensió de fer aquest equipament esportiu en aquest emplaçament a Sant Miquel d'Olèrdola, al Busquet.
Efectivament, però per poder tenir el pavelló, com deia, has de tenir esports. Si no tens esports per omplir, i ara mateix l'estudi de viabilitat deia que no arribava al 50% de capacitat. El posis on te'l posis, si el lloc és indiferent. Llavors, això s'ha de mirar bé i vull dir, al final, Olèrdola algun dia en tindrà un de pavelló, segurament, perquè caurà. Vull dir, al final ara s'ha començat a treballar, però és un projecte que segurament doncs, es vagi coent i, bueno, no sabem si serà el proper o l'altre o d'aquí 15 anys. Però al final la població d'Olèrdola també va creixent a poc i arribarà un moment en què, bueno, si hi ha suficient quòrum doncs, per poder tirar-ho endavant, doncs segurament es faci.
Parlava també de la rehabilitació dels edificis municipals. Segurament l'emblema d'aquesta aposta per posar en ús aquests espais municipals d'una altra manera actualitzats és el propi edifici de la seu consistorial de l'Ajuntament d'Olèrdola, Sant Miquel d'Olèrdola. Sempre s'ha explicat que més enllà d'una intervenció en profunditat arquitectònica de recuperació de l'espai també suposava un canvi de model organitzatiu de l'Ajuntament.
Efectivament, el canvi o les obres de l'Ajuntament i del propi consistori doncs, anàvem molt lligats a un canvi organitzatiu nou. Des del 2016, l'Ajuntament d'Olèrdola vam començar a treballar amb l'administració electrònica. Això és un canvi important dintre de la casa. Això fa que tothom hagi de treballar amb més transversalitat. Hi ha un software en el qual tothom pot tenir accés als expedients i això fa que hauria de fer que l'administració fos més àgil, no? I molt més eficient. I en aquesta línia s'ha doncs, treballat en l'organització, que sigui una organització doncs, moderna, que sigui una organització transversal, que sigui una organització transparent i que sigui sobretot eficient. No? I el camí doncs, és poder donar aquest bon servei al ciutadà. Vull dir, al final, un dels canvis importants és l'organització de la UAC, de la pròpia UAC. Abans hi havia únicament que dues persones fixes i ara la UAC sempre té dos o tres persones com a mínim. Què vol dir? Que si abans només hi havia dues persones que sabien fer anar la tramitació de la UAC o estar a la UAC, ara si algun dia fallava algú no s'hi podia posar ningú d'altre perquè llavors ningú sabia com anava allò, no? Ara no, ara hi ha un grup de 6-7 persones que van rotant, que saben tots el que s'ha de fer i això fa que tinguis múscul o no administratiu. Per què? Perquè sempre atendràs el ciutadà, no hi haurà cap motiu per no atendre'l, sinó al contrari, vull dir, s'atén sempre, sí que, bueno, ara amb cita prèvia, però això dona doncs, que puguis tenir una major qualitat a l'hora d'atendre les persones, no? I que ningú es pugui quedar sense ser atès.
Abans també esmentava les dificultats, entre altres, que suposa doncs, fer un equipament com un pavelló o qualsevol altre en un dels nuclis d'Olèrdola, perquè no es poden tots, perquè hi ha tres pobles històrics, Viladellops afegit, les dues urbanitzacions, Masies, Disseminats. La xarxa de comunicacions és important i el transport públic també, entenem. No? Aquí és un repte on la impressió de la ciutadania, com a mínim el que ens fa arribar, és que s'ha avançat poc en la implementació de sistemes de transport públic.
El transport públic... Per començar, nosaltres amb l'Ajuntament que som no tenim competència municipal. Llavors, hi ha una dificultat afegida. Vilafranca, en canvi, sí, i pot tenir un autocar. A l'hora d'implantar un transport públic ha de ser sostenible, també. Vull dir, hi ha de tenir un rendiment. No podem tenir un servei de transport públic en el qual hi pugin 3 o 4 persones només cada dia, perquè al final això és estàs malgastant el diner públic per un servei que no té rendiment. No? Això ha de quedar clar, vull dir, al final els serveis s'han d'estudiar i el que s'adapta millor aquí al municipi com Olèrdola? S'adaptaria molt bé el transport a demanda.
Estava en el seu programa i no s'ha implantat.
I estem... Bueno, no s'ha implantat per diverses dificultats. Una, doncs, has d'arribar a acords amb els taxistes. Clar, els hi estàs, d'alguna manera, doncs, han d'agafar el compromís, no?, de tenir un preu més reduït del que tenen. Això per ells, si tenen feina, doncs no ho agafen. Vull dir, ja és una condició en la qual ells, doncs, també, clar, vull dir, al final també s'han de guanyar la vida, no? Després, amb la quantitat de taxistes, per exemple, que tenim aquí al municipi, doncs es va parlar amb els tres, cap d'ells va voler en el seu moment, es va anar a parlar amb l'àrea de prestació del taxi que hi ha aquí a la comarca del Penedès, també van venir uns 8-10 taxistes, al final tampoc va quallar la cosa i sí que és cert que ha anat evolucionant tot això, perquè tenim casos propers, estem en contacte amb l'AMTO, o sigui, ara dilluns que ve, el dia 6, tenim reunió amb el Departament de la Generalitat, amb l'àrea de transports, per poder parlar-ne d'aquest tema. Vull dir, no s'ha deixat de treballar. El que passa és que sí que és cert que l'engranatge d'aquest mètode té la seva dificultat.
Volíem també, ni que sigui a nivell de pinzellada, recuperar la temàtica que ha avançat abans de l'habitatge, un dels eixos també de treball. Vostè, a part de ser l'alcalde d'Olèrdola, és el regidor d'habitatge i d'Hisenda. En el cas d'habitatge, en aquest mandat no hi ha hagut en molts casos les notícies que desitjava l'Ajuntament, sobretot perquè hi ha hagut un estudi recent que s'ha donat a conèixer de l'Incasol que descartava la promoció d'habitatge de protecció oficial a la parcel·la municipal que hi ha a la plana de Moja, però això no descartaria tampoc que des de l'Ajuntament es pugui mirar altres fórmules, doncs, per poder fer assequible habitatge en aquest punt del municipi.
Efectivament, vull dir, també ja ho hem dit en alguna altra entrevista, no s'hi ha deixat de treballar, estem treballant, vull dir, ja que vam començar des del pla d'habitatge, es va seguint, doncs, totes les accions que marca, anem fent els passets que pertoquen i sobretot, doncs, anar informant-nos de quina és la millor manera, no? I al final has d'anar a buscar has d'anar a buscar organismes superiors que t'ajudin, perquè una de les dificultats que també sobretot en el tema de l'habitatge que tenim aquí al municipi és a nivell, doncs, intern. Intern vull dir per poder treballar en la realització, no? De promoure tot això, necessites gent especialitzada, necessites gent que conegui com funciona, com s'ha de tirar endavant tot això, no? Clar, l'Ajuntament d'Olèrdola som els que som i no tenim un departament especialitzat en això, no? Llavors ens estem, doncs, també aconsellant, doncs, a través de la Diputació, a través de la Generalitat, estem intentant portar l'escola de terme. Sí que l'estudi de l'Incasol, doncs, bueno, va ser com una gerra d'aigua freda, però sempre mirem i en positiu, no? I intentar que al final, què és el que deia aquell estudi, anem a combatre aquelles coses que en principi són negatives per poder-les revertir, que siguin positives, no? I en aquest aspecte la Diputació estem molt en contacte, ens està donant molt de suport i això també ajudarà a tirar endavant. Mm.
Recte final de la conversa, estem a menys de 3 mesos de les properes eleccions municipals. Aquests dies, parlant amb votants, membres d'Alternativa per Olèrdola, també amb representants de partits de l'oposició, tothom dona per fet que Lucas Ramírez es torna a presentar per optar a l'alcaldia, però fins a dia d'avui vostè no ho ha confirmat.
No,
es presentarà?
Quan hagi de sortir, sortirà, si em presento o no em presento, o què passarà. Tot ha d'anar pels mitjans de comunicació establerts.
Em deixa reformular-li la pregunta. Té ganes de continuar en la primera línia de política municipal? Hi ha il·lusió?
Bueno, tot això ja sortirà quan hagi de sortir.
I a nivell personal, mirant enrere, el Lucas Ramírez de fa 8 anys, es pensava tot això que ha passat
aquests 8 anys? No em pensava ni que em presentaria i que tant el primer com el segon mandat anessin bé, així que l'equip d'Alternativa està treballant, doncs, perquè fer un altre mandat al capdavant i en aquest punt estem. Llavors, independentment de les persones el que hi hagi al capdavant, Alternativa és un grup en el qual, doncs, està, bueno, molt unit, té molta xarxa, en la qual està treballant, doncs, per poder continuar, no? I les decisions que es prenguin i les persones que vagin al capdavant seran les que decideixi el grup.
Però vostè personalment ho ha decidit ja?
Ja sortirà.
Però sí. La decisió sí que està, entenem que sí que està presa.
La decisió està presa, però ja sortirà.
sortirà, entenc, d'aquí pocs dies, perquè tampoc no hi ha massa marge de temps.
Si encara tenim 3 mesos per endavant.
Doncs estarem al cas. Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola, gràcies per ser avui amb nosaltres. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
A tu. Merci.
Escolteu aquesta cançó, és Pedro da Costa versionant El País Petit, de Llach. Així arribarem a les notícies de les 10.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies és per això que torna, potser sí que exagera. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veït. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val. És així com m'agrada a mi, i no en sabria dir res més.
Penedès en xarxa.